de la tarda, Islàndia amb Albert Tom, des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe, música, humor, vins de la Déu a Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills de Gramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció, perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. A Gramunt, la capital del Torró, Torró és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Tom, des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent de Gramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Més
tots som un.
Escolta, Núria Travessa, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Xavi Rocamora, què tal estàs?
Hey,
ara començareu el RAC 1 migdia, us en recordeu, eh?
Sí.
El RAC 1 migdia és el que heu de fer, Núria Travessa i Xavi Rocamora. Però ara amb els de la sirena també et vaig dir una cosa, que tens un moment motiu per estalviar avançant les teves compres de Nadal, tant tu com tu. Ja veuràs que bé estarem.
Doncs vinga, prenem nota.
Som-hi.
Un bon motiu per comprar la sirena? Endur-te'n el teu marisc preferit estalviant. Perquè fins al 20 de novembre tornen els Orange Days de la sirena i et retornen l'import de les teves compres de marisc amb base de descompte fins a un màxim de 20 euros. Aprofita-ho ara i avança les compres de Nadal. Que fàcil que és menjar bé.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. El Parlament Europeu apunta al govern espanyol pel Catalangate.
We have very little official information of what's...
Tenim molt poca informació oficial del que està passant, però sí que veiem forts indicis que polítics i altres hagin estat espiats sense que hi hagués una evident i immediata amenaça a la seguretat de l'Estat.
National security.
És l'eurodiputada liberal Sophie In 't Veld, ponent de l'informe sobre l'escàndol que s'ha presentat aquest matí a l'Eurocambra. A Brussel·les és un primer esborrany. Segur que s'hi presentaran esmenes per rebaixar-lo, però de moment és molt contundent. Apunta que Espanya va ser el primer país europeu que va comprar el programa Pegasus per espiar adversaris polítics.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida repassem el més destacat d'aquest informe i de les reaccions que ha provocat, reaccions de satisfacció, evidentment, al govern i als partits independentistes, però estem especialment pendents de si en parla també el govern espanyol. A aquesta hora hi ha en marxa la roda de premsa del Consell de Ministres. Atenció a aquesta dada de la unitat d'atenció a les violències de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Un terç dels agressors sexuals a infants i adolescents també són menors. Els experts ho atribueixen a l'accés prematur a la pornografia i a la falta d'educació afectivo-sexual. I les visites al psicòleg s'han disparat també entre els menors, sobretot entre les noies. En aquest cas, a més, els experts avisen que ja no és culpa només de la pandèmia. Ho explicarem. I l'Audiència de Barcelona ha dictat la primera sentència per la difusió d'una notícia falsa. Ha condemnat a 15 mesos de presó un noi que va difondre a Twitter un vídeo d'una pallissa a la Xina, fent-lo passar per una agressió comesa per un menor no acompanyat a Canet de Mar. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça visita aquesta nit l'Osasuna com a nou líder de primera gràcies a la derrota del Madrid ahir a Vallecas.
Serà l'últim partit dels Blaugrana abans de l'aturada del Mundial de Qatar i l'equip de Xavi Hernández hi arribarà líder si és capaç de puntuar aquesta nit al Sadar, tot plegat després de la primera derrota a Rodés del Madrid en el que portem la Lliga, 3-2 al camp del Rayo. L'Osasuna-Barça es jugarà a 9:45 i abans, obrint la 14a jornada, haurà jugat al Girona. A les 7 visita l'Elx, que és el cué de la categoria. Tot plegat podreu seguir a RAC1 des de 6:45 de la tarda. I en bàsquet, aquest migdia s'han posat a la venda els abonaments de la Copa del Rei del proper mes de febrer. Del 16 al 19 a jugar a Badalona, de moment 7.500 localitats a la venda, que van dels 150 euros, la més barata, als 2.000, la més cara.
Pel que fa al temps aquesta tarda, no s'esperen canvis importants tampoc. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. No, es mantindrà el cel enterbolit o mig ennuvolat i a tot estira amb algun ruixat aïllat cap a punts del Pirineu de Lleida. Tot plegat amb temperatures que es mantenen força suaus, entre els 20 i els 24 graus i amb un vent que reforçarà especialment cap a la Costa Brava. Demà baixa la temperatura, es notarà especialment a les comarques interiors, no tant a la línia de la costa, i tornem a tenir un dia de cel enterbolit pel pas de núvols prims i després amb algun ruixat, sobretot a la tarda, en punts del Pirineu, Prepirineu, més aviat banda de Lleida, també al voltant del massís dels Ports, i no es descarta algun ruixat a partir del migdia també entre les comarques de Girona i de Barcelona.
Ara són les 2 i pràcticament 5 minuts.
RAC 1 migdia.
Entrem en matèria. El Parlament Europeu toca el crostó al govern espanyol per l'ús de Pegasus a l'hora d'espiar líders independentistes. La comissió que investiga l'ús del programari a la Unió Europea ha presentat avui un primer informe molt contundent amb les pràctiques de la Moncloa. L'Esborrany confirma que el govern espanyol va espiar els 65 independentistes identificats per Citizen Lab i no 18, com s'havia reconegut des de Moncloa. També qüestiona que els espiats suposessin cap amenaça per la seguretat de l'estat espanyol. L'Eurocambra apunta també per primera vegada que Espanya hauria estat el primer país europeu a contractar la tecnologia del grup israelià NSO. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, d'un revés de l'Eurocambra, el govern espanyol. L'informe confirma l'espionatge de 65 líders independentistes. Els telèfons s'haurien punxat entre l'octubre del 2017 i l'any 2020, en ple procés, però l'informe contradiu el CNI i explica que els polítics espiats, entre ells Carles Puigdemont, Toni Comín, o els advocats Gonzalo Boye i Andreu Vanteneinde, no eren una amenaça per a la seguretat nacional. El text apunta que Espanya hauria estat el primer país en comprar el sistema Pegasus i que també s'hauria intentat fer amb altres sistemes. Tot plegat, diu el text, viola l'article 18 de la Constitució sobre els drets de la privacitat. L'eurodiputada que ha redactat l'informe, la liberal Sophie Insveld, no descarta que hi hagi una missió del Parlament Europeu a Espanya l'abril que ve i no s'ha mossegat la llengua criticant durament aquest mètode.
And I have this funny old fashioned...
És curiosa aquesta antiga creença que diu que els governs han de controlar els ciutadans, però no al revés. Donar poder als governs per controlar els ciutadans en casos molt concrets no vol dir que els donis carta blanca per fer el que vulguin. Això s'ha de controlar. Estic molt preocupada.
And I find it deeply worrying.
El text també apunta que Marroc va punxar amb Pegasus els telèfons de Pedro Sánchez i els ministres Grande Marlaska i Margarita Robles. L'informe és una esborrany, ha de passar per comissió parlamentària i tots els partits polítics hi poden presentar les esmenes que considerin.
Gràcies, Lluís. Els afectats per l'espionatge consideren que l'esborrany de la comissió de l'Eurocambra obliga l'estat espanyol a donar més explicacions. Consideren que fins i tot els podria servir de cara als processos judicials que hi ha oberts vinculats amb el procés independentista. Alguns d'ells n'han parlat aquest matí al Monar RAC1, Eudald Martínez.
És el cas de l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. L'informe de l'Eurocambra inclou dins la llista de moments políticament rellevants el fet que l'espionatge als seus telèfons mòbils es va fer coincidint amb la presa de possessió de Puigdemont com a eurodiputat. Boye creu que la justícia que investiga la immunitat de l'expresident ho hauria de tenir en compte.
Vamos a ponerlo en conocimiento inmediatamente tanto del Tribunal General de la Unión Europea como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque creemos que es tremendo. O sea, en esos tribunales estamos pleiteando contra el Parlamento Europeo, pero sobre todo contra el Reino de España. Mientras tanto, el Reino de España nos espiaba.
L'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, també considera especialment important que l'esborrany desvinculi l'espionatge a qualsevol tipus de delicte, però no considera que sigui prou motiu per trencar les relacions amb el PSOE.
Jo crec que les negociacions és una eina política validada internacionalment. Internacionalment sempre ens diuen no us aixequeu de la taula, mai, mai. La negociació té un poder de solució enorme i informes com aquest corroboren que hem d'estar sentats a la taula de negociació demostrant que el conflicte polític existeix.
Un altre dels espiats per Pegasus és Elias Campo, l'investigador de Citizen Lab, que és l'organisme que va destapar el Catalangate. Avisa que l'espionatge no acaba amb Pegasus i demana al Parlament Europeu que encara vagi més enllà i reguli l'ús d'aquest programari.
Aquesta cita d'alguna manera demostra que segurament n'hi ha altres i que els estats que vulguin abusar d'aquestes eines estan possiblement utilitzant altres tipus d'eines. La importància és que n'hi ha moltes eines i que, per tant, és necessària una regulació que reguli l'ús i el marc legal en què es puguin utilitzar.
Elias Campo ha reiterat que la llista d'espiats encara podria ser molt més llarga dels 65 que s'han pogut confirmar fins ara.
La Generalitat també avisa al govern espanyol que el cas Pegasus no està tancat. El govern celebra aquest pronunciament per eliminar d'Europa sobre l'espionatge independentistes, però no prendrà cap iniciativa de moment. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. El govern creu que amb aquest informe de l'Eurocambra Europa tampoc dona per tancat el cas Pegasus i troba rellevant, d'una banda, que es comptin els 65 casos d'espionatge que va certificar al laboratori Citizen Lab i no només els 18 que ha reconegut fins ara l'estat espanyol i per l'altra que l'informe conclogui que no hi havia raons de seguretat per fer els espionatges i que en canvi ho vinculi al procés sobiranista. La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, creu que això és un toc d'atenció a Espanya i diu que continuaran exigint nous passos al govern espanyol en el marc de la taula de diàleg.
Hi ha hagut gestos, s'han assumit compromisos, la situació no és la mateixa, però per part del govern de la Generalitat no estem satisfets, volem més fets i per això continuem en aquesta taula de negociació, exigint més responsabilitats, exigint que s'avanci en temes com ara la desjudicialització.
D'altra banda, el govern també ha explicat que la querella que Pere Aragonès va presentar perquè l'havien espiat ha canviat de mans. La va fer un jutjat d'instrucció de Barcelona, però ara l'han traspassada a l'Audiència Nacional, que investiga també la denúncia del govern espanyol per l'espionatge en Pegasus. El govern espera que s'arribi al fons del tema, sigui quin sigui el tribunal que ho investigui.
Des del Parlament, la CUP constata que aquest informe demostra que no hi ha diàleg possible amb el govern espanyol, uns copaires que, com Junts, reclamen dimissions que vagin més enllà de la directora del CNI. Parlament, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, la CUP s'agafa aquest informe per demanar a Esquerra que recapaciti. La diputada Laia Estrada ha estat molt crítica.
Deixar clar que s'evidencia novament que no hi ha diàleg possible amb un estat que practica l'espionatge massiu contra el conjunt de la població catalana, que no hi ha diàleg possible amb un estat que practica la infiltració policial dins del moviment popular i, per tant, Esquerra Republicana ha de prendre decisions urgentment en relació a com es vol relacionar amb el govern espanyol.
Per la CUP cal que els ministres de Defensa i Interior assumeixin responsabilitats. Des de Junts s'assumen també aquesta idea, així ho deia la portaveu del Parlament, Mònica Sales.
Que és inviable és que aquest espionatge hagi passat i no hi hagi hagut cap dimissió política al respecte. I, per tant, això és una constatació, no? La situació és greu i, per tant, tothom sap qui són els responsables polítics d'aquesta situació i aquestes són les responsabilitats polítiques que nosaltres també demanem.
Uns Junts que volen esgotar totes les vies perquè no acabi impune, entre les quals insistiran en una comissió d'investigació al Congrés. En canvi, des de Ciutadans critiquen que l'informe reculli l'argumentari de l'independentisme i consideren que hi ha informacions no contrastades.
El govern espanyol, de moment, no n'ha dit ni asa ni bèstia. Fons de la Moncloa s'han limitat a recordar que l'informe de l'Eurocambra és preliminar. La roda de premsa del Consell de Ministres ha acabat fa uns minuts i no n'han hagut de parlar del tema perquè ningú els ha preguntat, potser perquè avui tampoc no han pogut preguntar cap periodista català. José Manuel Villarejo demana l'anul·lació del judici que ha arrencat aquest matí a Madrid i que l'acusa d'haver enregistrat una reunió del CNI on s'investigava el petit Nicolás. L'excomissari de la policia espanyola denuncia que se li ha vulnerat el dret a defensa des del principi del procés judicial i assenyala les maniobres que hauria fet Soraya Sáenz de Santa Maria per evitar que l'esquitxés la polèmica. A Villarejo li demanen 4 anys de presó per aquest cas. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La defensa de Villarejo vol deixar en un no-res el delicte de revelació de secrets que demana la Fiscalia. L'excomissari hauria gravat una reunió del 2014 entre agents del CNI i de la policia espanyola on es decidia com parar els peus a les mentides del petit Nicolás. Villarejo després ho va difondre a través d'un digital per entorpir la investigació. Doncs bé, avui, abans d'entrar als jutjats, Villarejo ha assenyalat a l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, com a impulsora del procés judicial contra ell.
Lo más aberrante es que se haya utilizado una señora que era la vicepresidenta de gobierno, que su círculo íntimo la llamaban Bolita de Azufre, que esta señora haya utilizado al CNI como si fuera una agencia de detectives privada, porque un jovenzuelo estaba hablando de ella y tal, y utilizar a un cuerpo tan importante como es el CNI, tan fundamental para la seguridad del Estado, para perseguir, pincharle el teléfono y tal, a un jovenzuelo.
La sessió d'avui ha servit per encarrilar les qüestions prèvies. El procés es reprendrà d'aquí un parell de setmanes amb la declaració d'alguns testimonis com el mateix Francisco Nicolás, Marcelino Martín Blas o Eduardo Inda. Els acusats probablement declararan al final del judici.
RAC 1 migdia.
Els transportistes catalans es desmarquen de l'aturada indefinida convocada arreu de l'Estat per dilluns vinent. Asseguren que la plataforma que hi ha al darrere és molt minoritària i envien un missatge de tranquil·litat. No creuen que la protesta tingui incidència a Catalunya, com no en va tenir tampoc la que la mateixa plataforma va convocar el març passat. Marc Segués.
El Gremi de Transports i Logística admet que el sector té problemes estructurals, però no creu que l'aturada serveixi per resoldre'ls. L'assessor de l'entitat, Joaquim Gil, defensa que ha estat gràcies a la negociació que s'han aconseguit millores importants, com l'obligatorietat de repercutir el preu de la benzina. Gil n'ha parlat al Món Arracó.
El que s'ha aconseguit amb aquest any, amb 4 mesos, en normatives que emparen el contracte de transport i la viabilitat, són molt importants, coses que no havien tingut mai. Mai a la història havia tingut el transport una llei que l'imparés i l'obligués a repercutir a l'augment del gasoil mensualment amb la seva facturació. Una vaga se sap com es comença, però no com s'acaba.
Per aquest motiu, Gil assegura que la majoria del sector s'oposa a aquesta aturada indefinida i vol tranquil·litzar la població. Està convençut que no provocarà problemes importants d'abastiment.
El govern espanyol està disposat a tornar a seure's amb la plataforma en defensa del transporte per negociar. La ministra Raquel Sánchez ha assegurat a Telecinco que farà el que calgui per evitar l'aturada.
Mire, no tenemos ningún problema en reunirnos, evidentemente, y además también sabe el portavoz de la plataforma que hemos ido manteniendo reuniones con ellos y, por lo tanto, vamos a hacer lo necesario para que ese paro no se produzca.
Qui també espera que la vaga no s'acabi fent és Foment del Treball. Precisament avui la patronal catalana ha presentat la candidata que impulsa per presidir la COE. Virgínia Guinda aposta per una patronal espanyola més propositiva i transparent i menys personalista i jerarquitzada. L'empresària catalana és la primera dona que opta a la presidència de la COE i ja ha aconseguit gairebé el doble dels avals necessaris per poder-s'hi presentar. Guinda defensa augmentar el salari mínim, canviar la reforma laboral i un pacte de rendes.
L'actual vicepresidenta de Foment es planteja com a alternativa d'última hora l'actual president de la COE, Antonio Garamendi. Guinda defensa que la patronal espanyola ha de ser més plural, integradora i dinàmica. Aposta per escoltar més les inquietuds dels empresaris i traslladar-les a les institucions i no només respondre als diàlegs que s'obren des del govern. En l'àmbit econòmic, defensa remodelar el salari mínim.
El salari mínim no pot ser igual per un, anem a dir, per un agricultor que per una persona que treballa en la indústria o per un jove que es vol incorporar al món laboral, no? No ens ha de fer por treballar un aspecte tan important com és el del salari mínim des de la complexitat.
Guinda és la directora executiva d'Iberboat, una empresa del sector paperer amb seu al Cuber, Tarragona. El nou president de la patronal sortirà elegit el dimecres 23 de novembre.
Avui és un dia decisiu als Estats Units. Els nord-americans voten els representants i senadors que marcaran la política del país els pròxims 2 anys. S'espera una participació molt alta i uns resultats ajustats que en alguns casos podrien fins i tot trigar dies a arribar. Enviat especial a Atlanta, Georgia. Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Els republicans s'han enrocat en les crítiques contra la situació econòmica del país en mans de Biden i, segons els sondejos, parteixen com a favorits per controlar la Cambra de Representants. Sense un resultat clar en una desena d'estats, els partits esperen que una participació massiva farà decantar la balança al Senat. En el seu últim acte de campanya, Donald Trump finalment ha posat data a l'anunci que es presentarà a les presidencials del 2024.
I'm going to be making...
Faré un gran anunci dimarts vinent, 15 de novembre, a Mar-a-Lago, a Florida. Però no volem que res desviï l'atenció de la importància del dia de demà.
Malgrat que cada estat té la seva metodologia, els primers resultats podrien arribar a partir de la 1 de la matinada, hora catalana.
Les 2:17, 3 minuts i tornem.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Ser flexible es adaptarse a la teva velocidad. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Yachtmaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Vine a conèixer un món de manualitats i artesanies per a persones creatives com tu. Tallers, demostracions, exposicions, concursos, trobades i més de 100 botigues a Creativa Barcelona 2022. Del 10 al 13 de novembre a la Farga de l'Hospitalet. Més informació i venda d'entrades a creativabarcelona.com. Japó, país convidat.
Gaudeix del concert homenatge a Morricone Rota amb la Simfònica del Vallès i les veus de Salvador Vidal i la Coral Cantiga. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre moltes altres. 19 de novembre i 3 de desembre al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Entrades a osvallès.com.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC 1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC 1 migdia.
Les 2:21, ho destacàvem també en començar. Un terç dels agressors sexuals a infants i adolescents són també menors d'edat. Ho alerten les dades de la Unitat d'Atenció a les Violències de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Entre les possibles causes, els experts ho atribueixen a l'accés prematur a la pornografia i a la falta d'educació afectivo-sexual, tant a casa com a l'escola. De fet, segons les dades, 8 de cada 10 víctimes ateses ho són per violència sexual. Laia Colomer.
En l'últim any, la Unitat d'Atenció a les Violències de la Vall d'Hebron ha atès més de 340 pacients, un 10% més que l'anterior. Prop del 80% dels casos han estat per violència sexual i en un 90% les víctimes han estat nenes o noies adolescents. Segons l'hospital, pràcticament tots els agressors són homes, sovint persones conegudes. De fet, en la meitat dels casos és un familiar com el pare o un cosí. En canvi, en els que són fora de l'àmbit familiar, sovint l'agressor és un noi de la mateixa edat que la víctima. La coordinadora de la unitat, Anna Fàbregas, creu que cal educar afectivo-sexualment els infants des de ben petits.
És importantíssim aquest empoderament de les nenes i dels nens des de ben petites, saber què són les parts íntimes del seu cos, que ningú li pot molestar i ell o ella tampoc pot molestar les parts íntimes dels altres. I això ho hem de fer a casa, evidentment, i també a l'escola.
En l'últim any, la Vall d'Hebron també ha atès un 15% de casos de violència física i un 3% de negligències en la cura dels infants.
Les nenes i les adolescents són també el col·lectiu on més han augmentat les visites al psicòleg els últims anys. Segons dades de salut, l'any passat els centres sanitaris van atendre entre un 30 i un 40% més de noies menors d'edat per problemes de malestar emocional que els anys previs abans de la pandèmia. Ara bé, els experts ja no atribueixen aquest augment de les consultes a l'impacte del Covid.
Exacte, també ho relacionen al nivell de capacitat per tolerar el malestar i a les falses expectatives. Segons dades de Salut a RAC1, l'any passat es van atendre un 37% més de nenes d'entre 10 i 13 anys, un 30% més d'adolescents d'entre 14 i 17 i gairebé un 24% més de noies d'entre 18 i 24 anys. Això mentre que en el cas dels nens i els nois només van créixer les dels joves majors d'edat. La cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Montse Dolz, explica a RAC1 que és habitual que el malestar emocional afecti més les noies.
Segurament és amb les nenes amb les que anirem més, no? Doncs totes aquestes expectatives, tota aquesta situació del que s'espera d'elles, en molts aspectes, eh? Un augment de la patologia també de conducta alimentària, una expectativa de bellesa, de primor, no? De molta comparativa amb l'altra. És a dir, aquí les xarxes socials tenen bastant el seu paper, no?
En total, els centres sanitaris l'any passat van atendre prop d'un 40% més de visites que el 2019.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 mesos de presó un noi per haver difós via Twitter un vídeo fals per acusar un menor estranger tutelat d'una agressió que no havia comès. Es tracta de la primera sentència que hi ha a l'Estat per la difusió de les anomenades fake news, les notícies falses. El condemnat no entrarà a la presó, però la Fiscalia ha demanat que faci un curs per aprendre a tractar bé els immigrants. Marc Poyató.
El judici finalment no s'ha fet perquè les parts han arribat a una conformitat. El noi, acusat d'un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, ha acceptat una pena de 15 mesos de presó i una multa de 1.620 euros. Ara bé, el condemnat no haurà d'entrar a la presó perquè la pena és inferior als 2 anys i no té antecedents. El que sí que haurà de fer és tancar tots els seus perfils a les xarxes socials i no en podrà obrir cap de nou amb continguts discriminatoris. Els fets van passar l'any 2019 quan el jove va publicar un vídeo de 45 segons d'una suposada violació en què es veia un home agredint brutalment una dona. Segons l'escrit de la Fiscalia, la intenció de l'acusat era associar celebrar aquests actes amb els menors estrangers tutelats, fent creure que aquests fets havien passat a Canet de Mar quan en realitat eren imatges d'una baralla a la Xina. El perfil de Twitter de l'acusat tenia diverses piulades amb contingut xenòfob i informacions manipulades, a més de simbologia nazi i del Ku Klux Klan.
La Guàrdia Urbana de Barcelona estendrà l'ús de detectors de metalls per escorcollar sospitosos i localitzar armes blanques com punyals o navalles. La policia municipal reconeix que han augmentat els incidents i baralles en què es fan servir aquest tipus d'armes i després d'una prova de pilota ha decidit incorporar aquesta eina definitivament. Benet Íñigo.
La Vanguardia explica avui que durant l'últim mes algunes unitats de la Urbana han fet servir una cinquantena d'aquests detectors i la prova ha funcionat. Amb aquesta eina els agents poden localitzar armes metàl·liques sense fer escorcolls a fons amb les mans, una alternativa que sempre genera incomoditat i problemes perquè és una pràctica més invasiva amb la intimitat de la persona retinguda. L'intendent major Pedro Velázquez explica que els seran útils especialment en els trons de vespre i nit i que ajudaran a prevenir lesions.
Amb la intenció de, amb la mínima invasió física de la persona, poder fer una detecció preventiva i actuar, i fer el comís. Estan creixent els comissos d'aquestes eines, d'aquestes armes blanques, sobretot aquesta tasca preventiva es considerem que és molt important.
El màxim responsable de la Guàrdia Urbana reconeix que han crescut les baralles amb aquest tipus d'armes, però subratlla que és un fenomen comú a d'altres ciutats de l'Estat.
Els detalls sobre aquesta nova eina s'han explicat a la inauguració de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana al Raval, que començarà a funcionar demà. Des d'aquí treballaran totes les patrulles del districte de Ciutat Vella, on l'Ajuntament reconeix que s'han de redefinir els dispositius per combatre els problemes derivats de la venda i del consum de droga. Alcarràs acumula 3 nominacions als Premis Europeus de Cinema. La pel·lícula de Carla Simón està nominada a millor pel·lícula de l'any, millor guió i millor pel·lícula escollida per les universitats, una triple candidatura que plana la cursa cap als Oscars. I és que en cas de guanyar, tindria més suports de cara a l'Acadèmia de Hollywood, Maria Cusó.
Alcarràs és la primera pel·lícula en català que opta a ser millor pel·lícula europea. La guanyadora de l'Os d'Or a Berlín es disputarà el títol amb la guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, Triangle of Sadness, de Robert Oslund, també amb Klaus, la candidata de Bèlgica pels Oscars, Holly Spider, la candidata de Dinamarca, i amb Corsage, la d'Àustria. Serà, per tant, una cursa interessant. Ara bé, la de Simón no és l'única producció catalana nominada als Premis del Cinema Europeu. El Buen Patrón, produïda per Mediapro, opta al premi a millor comèdia, i Penélope Cruz està nominada com a millor actriu pel seu paper a Madres Paral·leles. Els guanyadors s'anunciaran el 10 de desembre en una gala des de Reykjavik, a Islàndia.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Tres minuts i arribarem a 2:45. Avui comença l'última jornada de Lliga abans de l'aturada del Mundial, amb dos equips catalans en joc. El Girona visita l'Elx a les 7 de la tarda i el Barça, Xavi, juga a Pamplona a 9:45 de la nit.
Exacte, i ho podreu seguir tot plegat en directe a RAC1 des de 6:45. És l'endemà de la primera derrota del Madrid a la Lliga. 3-2 al camp del Rayo, que permet als blaugranes ser líders en solitari. El Barça té ara 34 punts, 2 més que el Madrid, i depèn d'ell mateix per afrontar l'aturada del Mundial com a líder. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns l'última hora dels blaugrana.
Doncs el Barça ha volat aquest matí cap a Pamplona amb l'objectiu de consolidar el seu lideratge a la Lliga després de la derrota del Madrid. Qui els havia de dir la setmana fatídica que va culminar amb la derrota al Bernabéu que just abans del Mundial estarien en disposició de marxar a 5 punts del Real Madrid. Per això caldrà guanyar el Sadar sabent que serà complicat. Xavi adverteix de les dificultats que tindran.
Demà tenim a un rival intens, un rival difícil, un rival que està fent molt bé les coses. Crec que el Jagoba treballa molt bé defensivament, coses molt interessants en atac també. Un rival que està en un gran moment de forma, cinquè a la classificació, que té molts punts, sobretot a casa també són forts. Bé, rival que sabem que a l'estadi doncs, d'Osasuna és molt difícil, però bé, arribem en un bon moment de forma, una bona dinàmica sobretot en Lliga, està clar, i volem els 3 punts per acabar bé, no?, aquest període abans del Mundial.
Per al partit, Xavi no recupera ningú i s'han dut els mateixos que van composar la convocatòria per rebre l'Almeria, l'última llista de Gerard Piqué, que fa el seu últim desplaçament com a blaugrana abans de baixar definitivament la persiana de la seva trajectòria esportiva aquí a Pamplona. El cos tècnic són conscients que molts jugadors estan pendents de marxar al Mundial i no lesionar-se, cosa que no passa a Osasuna, però Xavi confia en el compromís dels seus per sortir al 100%.
És que quan no fiques la cama és precisament quan et pots lesionar. Vull dir que al final, si no vas al 100%, és quan et lesiones. Llavors, aquí no hi ha dubtes. Demà sortirem al 100%, amb la mentalitat que requereix el partit. És un partit per posar-se al mono de treball, perquè sabem que Pamplona és sempre complicat. És un equip molt exigent, molt ben treballat, tàcticament molt bons, físicament forts. Doncs és un partit que requereix tota la intensitat del món, no?
Després de la derrota del Clàssic, el Barça ha encadenat 4 victòries a la Lliga i està a l'escenari que volia just abans de l'aturada. Un dels grans factors que explica aquesta fiabilitat és el bon moment de Ter Stegen, que ha deixat la porteria 0 en 11 de les 13 jornades i té un 86% d'encert en les aturades.
Ara ho deies, Marta, Xavi repeteix convocatòria possible 11 per aquesta nit?
Ter Stegen a la porteria, Valde, Christensen, Marcos Alonso i Alba a la defensa, Busquets de mig centre, Gavi i De Jong d'interiors i al davant Dembélé, Lewandowski i Ferran Torres.
Avui últim partit, demà últim entrenament abans de l'aturada pel Mundial. Els jugadors que no hi vagin, ho explicàvem, tindran unes 3 setmanes de vacances, Marta.
Sí, la idea és que tinguin vacances però amb deures. Tots ells tindran un pla individualitzat de treball per no sortir-se de forma. Els lesionats però continuaran treballant per recuperar-se. A principis de desembre, un cop fetes les vacances, tornaran a la feina i les càrregues de treball seran com si estiguessin en pretemporada. A partir d'aleshores aniran incorporant-se els que estiguin eliminats del Mundial, un cop hagin fet, això sí, uns dies de descans.
Gràcies, Marta.
Fins després.
Laia Coll, bon dia.
Bon dia.
Desplaçament complicat. Sentíem, per exemple, Xavi, que ho explicava, el que té el Barça abans del Mundial. L'Osasuna acumula una ratxa, atenció, de 4 partits sense derrota, però és que d'aquests 4, 3 són victòries, l'altre un empat, i afronta el partit d'aquesta nit el Barça, amb, ja dit, l'Osasuna, en una sorprenent 5a posició a la Lliga.
Sí, són la revelació de la temporada, arriben en un moment molt dolç i amb l'afició molt il·lusionada i entregada amb l'equip. Han sumat 10 dels últims 12 punts en joc i especialment es fan força al Sadar. Són el tercer millor gol local de primera, amb 5 victòries i 2 derrotes, un balanç només millorat per Barça i Bet. El tècnic Iago Barrasate, que afronta ja la seva 5a temporada al càrrec, creu que la maduresa els ha fet fer aquest salt de qualitat.
Creo que la plantilla es mejor y estamos en eso, ¿no? Y el equipo también, pues bueno, va madurando en ciertos aspectos. El otro día ganamos un partido que hace un tiempo igual no lo ganaríamos también, ¿no? Sabiendo sufrir y de otra manera. El equipo también ha jugado bien al fútbol. Bueno, yo creo que estamos dando pasos y cada vez estamos siendo mejores, pero sabiendo que estamos en una categoría que es muy difícil ganar los partidos y creo que tenemos que no dormirnos, pero también poner en valor lo que estamos haciendo y disfrutar del momento también, porque no es fácil, ¿no? Lo que estamos haciendo. Queremos más, ¿no? Y como bien dices, joder, pues sacar un buen resultado mañana sería poner la guinda a este primer inicio de temporada, ¿no?
I també puntua avui, suposaria acabar aquest primer tram en posicions europees. Després de 13 jornades, l'Osasuna és 5è, amb 23 punts en posició d'Europa League i a només un punt de la Champions. L'equip admet la dificultat de jugar davant el Barça, però el pla serà mantenir-se fidels al màxim al seu estil. Incomodar a l'equip blaugrana que no tinguin la pilota és el principal objectiu.
Hacerles sufrir también, de que corran para atrás, de que no estén cómodos, de que tengan que correr detrás del balón también, de que seamos ese equipo de que carguemos el área también, hacerles un poco sufrir y luego con balón que no estén cómodos, ¿no? Es verdad que estamos hablando de un equipo que en Liga lleva una trayectoria buenísima, con unos números que impresionan, ¿no? Yo no había vivido esto de 11 porterías a 0 en 13 partidos. Eso habla un poco de que yo creo que ellos tienen entre ceja y ceja la Liga y están en un gran momento.
L'últim partit del Barça al Sadar va acabar amb empat a 2. Ximi Ávila, que arriba en estat de gràcia amb un doblet al cap de setmana, va forçar l'empat en el tram final. I per part del Barça van marcar 2 cedits, Nico i Abde. Avui l'extrem hispano-marroquí no pot jugar perquè està lesionat i de fet tampoc ho podria fer perquè el Barça ha activat la clàusula de la por en la seva sessió. Abde és la única baixa pel partit d'avui, ja que Rassate recupera el porter Sergio Herrera. Al partit d'avui el xiularà Gil Manzano i al VAR hi haurà Iglesias Villanueva. Tot i l'hora, tot i que aquest partit començarà a 9:45 de la nit, s'espera ple al Sadar amb 23.000 persones.
Gràcies, Laia.
Bon dia.
Mira, Gil Manzano, que com a mínim arribarà al partit més relaxat que no pas Martínez Munuera, l'àrbitre del Rayo Madrid d'ahir, pressionat durant tota la setmana per tot de comentaris del Club Blanc i del seu entorn sobre un suposat greuge arbitral. Sí, com sigui, no va servir de gaire, perquè el Madrid va perdre el seu primer partit de Lliga aquesta temporada.
RAC 1 migdia.
Final, Avellecas! Ha guanyat el Rayo, Rayo 3, Real Madrid 2, 7 de novembre, celebració a l'estudi 1 de RAC 1. El Madrid ja és exlíder de la Lliga.
Després de 8 minuts d'afegit, que finalment es van ampliar a 9, es confirmava la victòria del Rayo i, per tant, la segona ensopegada consecutiva del Madrid a la Lliga. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, perquè primer va ser l'empat contra el Girona al Bernabéu i després aquesta derrota d'ahir davant un Rayo que, a més, va ser superior i diríem que just vencedor. De fet, els vallecans ja van ser els qui es van avançar tot just començar als 5 minuts amb un gol de Santi Comesaña. El 37, Modric empatava de penal, un penal sobre Asensio, assenyalat a instàncies del VAR. Just després, Militao feia l'1-2 rematant de cap a la sortida d'un córner, però abans del descans Álvaro García empatava a 2 amb una forta canonada. I a la segona, més tensió, més polèmica, amb expulsió inclosa del tècnic Andoni Iraola i un altre penal, en aquest cas, però, a favor del Rayo, que Trejo va fallar, tot i que Martínez Munuera el va fer repetir perquè Carvajal havia entrat a l'àrea abans d'hora. A la segona, Trejo no va perdonar, sí que el va transformar i va posar el 3-2 definitiu. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, admetia que arriben justets a aquest punt de la temporada.
Poco sí, es la verdad, sí. Nos falta un poco de frescura, pero esto es bastante normal. Yo creo que era bastante normal después un montón de partidos. Lo hemos hecho bien también. Si hoy hemos perdido, nos molesta la derrota, pero al final lo hemos hecho bien. Terminar bien con el partido contra el Cádiz, descansar y volver.
I Thibaut Courtois lamentava que estiguin encaixant tants gols, molts dels quals absurds.
Yo creo que este año encajamos demasiados goles, bueno, tontos por decirlo así. Yo creo que no siempre por la calidad de otro equipo, pero también por fallos o por no estar 100% en el partido quizás. Y eso es un poco difícil porque al final meter dos goles aquí en un campo difícil como el Rayo tiene que ser suficiente para ganar y no pasa.
Això pel que fa al Madrid i a l'altre bàndol, i en declaracions al Tu Diràs, el defensa català del Rayo, Ivan Balliu, descartava després del partit que l'arbitratge tingués influència en el resultat final.
Deslocament, al final també són una mica d'excuses, però bueno, al final jo crec que l'àrbitre està molt bé, i la repetició del penal, bueno, pues suposo que deu ser molt clar, perquè que facin repetir un penal doncs, en contra del Madrid doncs deu ser claríssim.
Després, per cert, i en un to més distès, Balliu feia broma amb les palanques de la porta.
Invitiau-lo, perquè, hòstia, el favor que li han fet al Barça, li han posat ensafat el liderat, eh?
Que activin una altra palanca i ens envien un maletí cap aquí.
I com reien tots plegats a l'estudi, i era un dia de bon humor. Recordem que aquest partit servia per tancar la jornada del cap de setmana. En aquesta pròxima, que juga entre setmana, els blancs no ho faran fins dijous, el Bernabéu contra el Cádiz, abans de l'aturada pel Mundial, tal com recordava Ancelotti en aquest document que ara hem escoltat. Ho farà, per cert, sense Rüdiger, que pel que sembla no arriba a temps, i amb el dubte seriós encara de Karim Benzema.
El Madrid-Girona, Bassas, que va suposar un punt d'inflexió,
sí, per uns i pels altres,
exacte,
sí.
Pels blancs, que van acabar seguint el liderat ahir mateix, en canvi, els gironins han tingut l'efecte contrari, amb dos grans partits que els ha permès agafar una mica d'aire a la classificació, i aquesta tarda visiten el cuer de la categoria, l'Elx, intentant allargar aquesta ratxa de resultats, però també de bon joc. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Xavi. 4 punts dels últims 6 i el Girona fora del descens. Bones condicions per encarar una visita a un camp sempre complicat, com el de l'Elx, on el Girona no ha guanyat mai en partit de Lliga, i que és un estadi en el qual ja va jugar per última vegada el 2020, a l'agost, després de l'aturada per la pandèmia de la Lliga, tant de primera com de segona, a la final per l'ascens a primera divisió. Aquella final fatídica amb el Martínez Patatero com a ingredient bàsic del partit d'anada i amb el gol de Pere Milla a la tornada. El Girona, que té una bona ratxa de partits i resultats, mentre que l'Elx està negat avui, tercer inquilí de la banqueta de la temporada. De seguida en parlem. Abans, Mitchell, més enllà de parlar del rival, creu que si el seu equip està al nivell dels últims partits, té moltes opcions de guanyar.
Les sensacions són molt bones. Penso que va ser la nostra millor versió de l'any, i vull continuar ara mateix perquè l'equip ho necessita per guanyar qualsevol partit. Hem de fer la nostra millor versió.
Un Girona, per cert, que manté les baixes de Reinier, Couto, Borja, Samu, Ibrahima i Juanpe. Pel que fa a l'equip alacantí, Escué, amb 4 punts, no ha guanyat cap partit. Els 4 punts els té després de 4 empats i té les baixes de Fidel, Pastore, Fede Fernández i Palacios. Va començar la temporada l'ex gironí Francisco, la va continuar al Mirón, i avui se sabrà la banqueta el director esportiu, Sergio Mantecón.
Hombre, lógicamente que yo esté aquí no es una buena señal, sobre todo cuando tienes ayudar al club en este caso a dirigir un partido, como ya me pasó la temporada pasada, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones en las que a uno cuando planifica la temporada, pues espera que no ocurran, pero bueno, ya sabéis, me conocéis, soy un hombre que llevo en el club toda la vida o mucho tiempo y estoy para ayudar.
Per cert, a l'equip alacantí juga Carlos Clerc, exjugador del Girona, que té la curiosa ratxa de 35 partits seguits sense guanyar, la pitjor a la Lliga de Primera Divisió per un jugador a la història de la Lliga Espanyola. El partit a les 7 amb arbitratge de González Fuertes i amb González González al VAR.
Insistim, tota la jornada avui la podreu seguir en directe a RAC1 des de 3 quarts de 7. Girona primer, després el Barça. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, bon dia.
I demà serà el torn de l'Espanyol, que rebrà el Villarreal, un rival que arriba molt compromès i, a més, amb certa mala maró pels últims resultats.
Sí, de fet, avui han saltat les alarmes a la plana perquè l'entrenament del Villarreal a la gespa estava previst per 11:15 i no ha aparegut l'equip fins a pràcticament 1:00. Gairebé 2 hores i mitja en què, segons Quique Setién, han fet sessió de vídeo i han xerrat sobre els últims partits. Des que el tècnic càntabre va arribar fa 15 dies, amb la marxa d'Unai Emery, recordem, a la Premier, l'equip groguet ha perdut 3 partits, dels 3 últims, de fet, i n'ha empatat un altre. Encara no coneix la victòria i ja va haver d'aguantar Setién diumenge crits aquí que vete ja la graderia del seu estadi. Avui ha dit que es veu del tot capacitat per revertir la mala situació, però admet que el seu missatge no està arribant a tot el vestidor.
Hay algunos que quizás son más reticentes porque en el contexto, en otros contextos, pueden estar mejor, pero esto pasa siempre. Los que estaban antes peor, ahora a lo mejor están mejor y lo ven de otra manera. Y yo tengo que tratar de convencerlos a todo a una idea. Hay algunos que les viene mejor lo que yo hago y en otro contexto hay otros que les va mejor. Y esto, al final, lo que tenemos que conseguir es que todos remen en la misma dirección.
Sobre el partit de demà, també sincer Setién, admetent que potser l'Espanyol hi arriba millor emocionalment, però adverteix que això no és definitiu.
El punto que sacaron el otro día en Madrid es tremendamente valioso, ¿no? Porque hacerlo con uno menos durante tanto tiempo, pues tiene mérito, ¿no? Y esto seguramente les ha reforzado. Y nosotros quizá en ese nivel de confianza podamos estar un poco más debilitados. Pero estoy absolutamente seguro que el partido va a ser competido y que si nosotros damos una muy buena versión, creo que podemos ganar el partido.
Mentrestant, l'Espanyol espera sumar 3 punts que li donin tranquil·litat abans de l'aturada pel Mundial. L'equip farà aquesta tarda a les 6 l'últim entrenament abans del partit a l'RCD Stadium. Abans, a les 5, escoltarem Diego Martínez en roda de premsa. Recordem que té de baixa segura el sancionat Cabrera expulsat contra l'Atlètic de Madrid.
Edu, gràcies.
Fins ara.
Sí, sí, s'acosta el Mundial, últims partits de Lliga, encara faltaran aquests partits de la Copa del Rei, i com que s'acosta la competició, també es van desvelant les llistes de les seleccions que el disputaran. Avui, per exemple, ja tenim també la convocatòria australiana. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, doncs amb el porter Matthew Ryan, del Copenhagen, i que ha jugat al València i a la Real Societat, i també amb el jugador del Cádiz, Auer Mabil. Brasil tindrà Rafinha, Neymar i Dani Alves com a líders al Qatar, amb la sorpresa de Gabriel Martinelli. Neymar, que té 30 anys, disputarà el seu tercer Mundial. No hi seran, però, Roberto Firmino del Liverpool ni tampoc Felipe Coutinho. Dani Alves, ara jugador del Pumas de Mèxic, acompanyarà el porter Alisson, a Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao i jugadors com Casemiro, Richarlison, Anthony, Rodrigo i Vinícius Júnior, entre d'altres. Dinamarca va donar una llista incompleta. De moment, Kasper Hjulmand ha donat 21 noms amb Christian Eriksen al capdavant i 5 llocs encara per cobrir. I seran el blaugrana Andreas Christensen i un exblaugrana ara l'espanyol Martin Braithwaite. Dinamarca, per cert, serà una de les seleccions que lluiran un braçal amb els colors LGTBI.
De fet, aquesta és una de les mostres de protesta, una de les moltes contra la idea que Qatar organitzi el Mundial, concretament per les lleis de l'Emirat que persegueixen els homosexuals. Sobre aquesta qüestió, avui n'ha parlat un dels membres de l'organització que ha intentat, diguem-ho així, ha intentat defensar-se en una entrevista a un mitjà alemany. Diu, l'entrada al país està permesa, però no que es mostren en públic.
Així ho ha demanat l'ambaixador de la Copa del Món, Khalid Salman. Salman diu que la homosexualitat és una desviació mental, és haram, que vol dir prohibit, i que els visitants han de respectar les normes del país.
Qui vingui al nostre país, qui ens visiti, ha d'acceptar les nostres regles. L'homosexualitat és haram. Saps què vol dir haram? Jo no sóc un musulmà estricte, però per què és haram? Doncs perquè és un dany mental.
És tan càstig, això.
L'homosexualitat, recordem, les mostres públiques, de fet, es castiguen amb més de 5 anys de presó al Qatar.
I a tot això, qui ha parlat recentment és l'expresident de la FIFA, Josep Blatter, que és qui va decidir que aquest Mundial es jugués al Qatar.
Doncs ara diu que se'n penedeix d'haver triat Qatar com a seu d'un Mundial. Creu que es va equivocar i en fa responsable Michel Platini d'aquesta decisió. A més, apunta que hauria d'haver-se disputat als Estats Units i que així dos enemics històrics, com Rússia i el país nord-americà, s'haurien donat al relleu. Qui, en canvi, diu que ja és tard per queixar-se es un entrenador de la Liga Española, Jorge Sampaoli.
No, ahora no se puede quejar nadie, porque esto se tenía que haber resuelto mucho antes. Jugar un mundial en un país árabe en noviembre, en medio de una competencia, parar la competencia y jugar, ahora ya está, o sea, todo han aceptado. Y bueno, la FIFA determinó que se juega en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado. Pero todo por plata, todo un negocio. Entonces, aceptamos el negocio y vamos todo para adelante. Queja no puede haber. Porque las quejas de antes, yo me puedo quejar ahora.
A Sampaoli li preguntaven si no és estrany, per no dir adulterat, que els equips ara mirin de no fer jugar la Lliga als seus internacionals perquè falten 12 dies pel Mundial.
Gràcies, Gemma. Parlem ara del Barça femení i concretament d'Alexia Putellas.
Una persona debe separar el trabajo de su vida personal.
Para mí, el 95% de las decisiones que yo tome en mi vida son en función de si va a mejorar mi rendimiento o no.
No es suficiente nunca. Ganar más, entrenar más. Por eso quería ser la mejor del mundo.
Hostia, esta chica lo entiende todo. Eso es muy difícil de ver en un futbolista masculino.
El que sentiu és el tràiler del documental que ha fet Prime Video sobre Alexia Putellas, Alexia Labor Omnia Vincit, és a dir, el treball ho guanya tot, que s'estrenarà el proper 30 de novembre. La mateixa Alexia, companyes d'equip, tècnics i també representants, sentíeu, per exemple, Xavi Hernández, representants de l'equip masculí, repassen com la blaugrana s'ha convertit en la millor futbolista del planeta. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, tindrà 3 capítols d'aproximadament uns 40 minuts i repassa des de dins el procés de com Alexia Putellas s'ha convertit en la millor futbolista del món, des de la seva infància a Mollet del Vallès fins a ser una estrella mundial i una referent social. Destaquen moments com els rècords d'assistència al Camp Nou o les dues pilotes d'or consecutives. Recordem la primera catalana i espanyola en aconseguir-ho. Però també parla de moments difícils, com la lesió al genoll que va patir pocs dies abans de l'Eurocopa i de la que continua recuperant-se. Xavi, Mapi, Lewandowski, Iniesta, Virginia o Nadine Kessler són alguns dels protagonistes que hi apareixen.
I encara una cosa més, Oriol, la Lliga F s'ha pronunciat sobre la vaga arbitral que va posposar a l'inici de la temporada.
Doncs sí, la Lliga més un comunicat on assegura que la Federació Espanyola està incomplint l'acord arribat amb el govern i la mateixa Lliga F sobre els honoraris arbitrals. El secretari general de la Federació Espanyola hauria demanat als clubs abonar 14.000 euros a les àrbitres en lloc dels 4.000 que s'havien pactat inicialment. D'aquesta manera, la Lliga F insta el govern i el Consejo Superior de Deportes a fer complir l'acord que van signar les parts implicades.
2 minuts sobre 3:15, ara la resta del futbol.
Al marge de la Lliga Espanyola tenim algunes previsions destacades per avui en futbol internacional. A la Lliga Italiana juguen els dos primers, Nàpols davant l'Empoli a 6:45 i Milan al camp del Cremonese a 8:45. A la Bundesliga també tenim jornada de Lliga amb un parell de partits amb cartell Wolfsburg, Borussia Dortmund a 6:45 i Bayer Werder Bremen a 9:30. I tot això sense oblidar que a Anglaterra també juguen partits de setzens de la Copa de la Lliga amb un Bournemouth Everton com a destacat. El partit en majúscules, però el jugaran demà sens dubte a Manchester City i Chelsea. Tot plegat mentre estem pendents de la reunió que han de mantenir el director executiu de la Superliga i el president de la UEFA, Alexander Čeferin, a Nyon. Recordem que és la primera vegada que Čeferin accepta dialogar amb representants de la Superliga després d'un any i mig de foc encreuat.
RAC 1.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Com ha de ser l'educació al món digital en què vivim? Les millors pràctiques i reflexions sobre educació, innovació i tecnologia tornen a la cinquena edició del Congrés Mundial Enlightened. Impulsat per Fundació Telefònica, Yale University, South Summit i Fundació La Caixa i amb el suport d'A3 Media. Els dies 16 i 17 de novembre a Districte Telefònica. Reserva la teva entrada en enlightened.education.
Minuts passen de 3 quarts de 3, obrim plana poliesportiva amb bàsquet perquè avui s'han començat a vendre els abonaments de la final de la Copa del Rei que acollirà Badalona del 16 al 19 de febrer que ve, i en parlem amb el Xavi Ballesteros, periodista de Radio Ciutat de Badalona i també col·laborador habitual de RAC1. Xavi, bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Deixem començar pel ritme d'entrades, o de venda d'entrades, millor dit, i per quantes se n'han posat avui en circulació.
Doncs això ho explicarem una miqueta així sintetitzat perquè quedi clar. Són, la capacitat del Palau Olímpic són 12.500 aficionats, però com que hi ha el tema de la ubicació dels periodistes, es posen a la venda els abonaments 11.600. 11.600 són els abonaments que es posen a la venda. Avui se n'han posat a la venda aproximadament uns 8.000, perquè la resta són els abonaments que es deixen pels clubs que encara no s'han classificat. Només s'ha classificat la penya, que és l'anfitriona. Per tant, queden 7 clubs per classificar-se i cada club tindrà 200 abonaments pels seus aficionats. A més, hi ha un 6% que es guarda a l'ACB per convidats, per patrocinis i pels nens que juguen la minicopa. Per tant, avui s'han posat aquests 8.000 abonaments a la venda i ràpidament, Xavi, allò com si fos un concert de Bruce Springsteen, al cap de 5 minuts ja s'havien esgotat les de 150 euros i les de 225 euros. Per tant, ara que queden algun abonament, però són 1.000 abonaments d'aquests 8.000. En queden 1.000 ara, la majoria dels preus més grans i també dels VIP, aquests de 2.000 euros. Per tant, Xavi, si vols un d'aquests de 2.000, encara te'n queden.
Va, ara aniré. Doncs, en tot cas, parlant d'aquest interès, clar, feia 40 anys que no anava a la Copa a Badalona, i parlant dels preus, hi ha hagut, i he llegit, de fet, sentit també alguna queixa sobre això.
Sí, jo crec que aquí s'ha de puntualitzar també, evidentment, 40 anys sense disputar-se a Badalona, i el que ha fet és que molta gent catalana que veu molt a prop el poder veure la Copa in situ, doncs ho veia amb bons ulls, tenint en compte que s'estalviaven el desplaçament i també l'allotjament, que és el que costa a vegades molts diners en els de les Copes de Rei. Però, tot i que evidentment hi ha hagut moltes crítiques pel tema dels preus, hem de dir que en referència fa dues temporades o a l'any passat els preus de populars, podríem dir, es mantenen pràcticament iguals, i el que sí que es dispara una miqueta són els preus dels abonaments més cars. Això ho fa, bàsicament, que la demanda és molt més gran que l'oferta, i això ha fet, doncs, que cada vegada qui vulgui veure la Copa, que s'està convertint en una referència a nivell esportiu, doncs hagi de pagar més.
Serà del 16 al 19 de febrer, avui, aquestes entrades ja a la venda. Xavi, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, adéu, Xavi.
I ara anem cap als Estats Units. Perquè venim d'una matinada insòlita a l'NBA, amb la primera vegada a la història que han jugat tots els equips i ho han fet en obert, sense pagar. Ara que parlàvem de preus, i amb un lapse de 15 minuts entre partit i partit. Avui, en canvi, toca festa per motius electorals. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, perquè avui els ciutadans nord-americans voten els representants i senadors que definiran la política del país dels pròxims 2 anys. Són les eleccions legislatives que marcaran la composició del Congrés, i per promoure la participació l'NBA s'ha aturat i ha fet campanya, LeBron James.
Tenim moltes oportunitats per canviar les coses, i la millor manera de fer-ho és votar a les eleccions. Normalment la gent pensa en les presidencials, però també podem canviar el que passa a la nostra comunitat.
És per això que tota la jornada es va concentrar ahir en un seguit de 15 partits que es van poder veure de franc des de l'aplicació. A destacar, els Milwaukee Bucks han perdut la imbatibilitat després de perdre de 19 a Atlanta, els Dallas Mavericks han guanyat de 2 els Brooklyn Nets de Kevin Durant i de Ben Simmons gràcies als 36 punts d'un Luka Doncic que n'ha notat com a mínim 30 en els 9 partits d'aquesta temporada. Els Clippers han guanyat de 2 davant els Cavaliers, encara sense Ricky Rubio. Els Warriors han recuperat sensacions guanyant Sacramento amb 47 punts Stephen Curry, i en canvi els Lakers sense LeBron continuen sense aixecar cap, i avui han perdut de 23 a Utah.
I encara un punt més, ara d'hoquei patins, cara i creu per Espanya al Mundial. Gemma.
La selecció espanyola masculina va debutar amb derrota per 4-2 davant l'anfitriona argentina al campionat del món que es disputa a San Juan. Pau Bargalló i Xavi Barroso van fer els gols de la selecció espanyola. Ara l'objectiu de l'equip passa per ser segon de grup. Espanya s'enfrontarà demà a Moçambic. I la selecció femenina va guanyar Xile amb 2 gols d'Aina Florenza. Espanya ho va donar tot i ara jugarà el primer lloc del grup demà davant Portugal a partir de les 6 de la tarda.
6 minuts i seran les 3, una pausa i tornem.
RAC 1. Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presense, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
A BP creiem que en mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar Prosegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9,90 € al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Agramunt, comarca de l'Urgell.
El dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia amb Albert Om des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe amb música, humor, vins de la Déu a Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills d'Agramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. Agramunt, la capital del Torró, Torró, és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Som des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent d'Agramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Més
tots som un.
De les muntanyes.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
2 minuts i mig i arribarem a les 3. Més de 50 museus i galeries d'arreu del país sumen esforços en la segona Setmana de l'Art de Catalunya. Començarà el 17 de novembre i l'objectiu és posar en valor el patrimoni i descentralitzar l'oferta de Barcelona. Entre les més de 80 activitats programades destaquen el Bus de l'Art o la programació familiar, Maria.
Així és, l'Artbus proposa rutes per 2 o 3 centres d'art i museus amb guia especialitzat i un màxim de 20 assistents. Començarà el 19 de novembre entre la Galeria Espai Cavallers de Lleida i la Fundació Margarida de Montferrato a Balaguer, però també es faran rutes a Barcelona o entre Reus i Vilaseca. A Sant Cugat del Vallès i a Sitges s'aposta per les rutes guiades i el Museu de l'Empordà i el de Cerdanyola inauguren 2 exposicions comissariades per Montse Frisac, tot plegat en una setmana farcida d'activitat que vol posar en valor el territori. En parla Mònica Ramon, presidenta de Galeries d'Art de Catalunya.
L'objectiu de la Setmana de l'Art és també haver-ho descentralitzat de la ciutat de Barcelona. Hi ha un desplec important i com a idea del projecte des de l'inici és aquestes sinergies i col·laboracions amb els museus, perquè ens vam donar compte que els museus moltes vegades estan també queixosos de la falta de visibilitat i que més bonic que poder anar tots junts en aquest projecte.
Ramon ha celebrat la bona participació d'aquest any, però demana més implicació a les galeries. llibreries catalanes de cara a properes edicions.
Us ho ha avançat aquest matí al món RAC1. Antonio Banderas és un dels plats forts d'aquesta edició del disc de la Marató de TV3. Malagueny versiona el mític Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, de bracet de l'actriu Marta Rivera i l'orquestra del Liceu. Altres noms propis que participen del disc són els colombians Morat, una de les bandes del moment que versionen el seu famós Como te atreves. I els catarres se sumen a la proposta amb una adaptació al català d'Eiger Feeling dels Black Eyed Peas. Al disc de la Marta també sonen les Tanxugueires, Pablo López, la guanyadora d'Eufòria Mariona Escoda, la Pegatina o Judith Nederman, entre d'altres. El disc porta per títol Bum Bum, els batecs d'un cor, i es posarà a la venda el 27 de novembre.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró